Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
Són les 8, molt bon dia Catalunya, molt bon dia Andorra, d'aquest dimecres 17 d'octubre del 2018, dia de Sant Ignasi d'Antioquia. Això és A Primera Hora.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Hora de tractar els pressupostos generals de l'Estat. Pablo Iglesias, líder de Podemos, ja ha dit que visitarà Oriol Junqueras divendres a Lledoners per tal d'abordar la situació dels pressupostos. Per això sí que el visita. Per la seva part, Esquerra Republicana ja ha anunciat que no podrà donar el vot favorable si no hi ha gestos per part de la Fiscalia General de l'Estat cap als presos polítics. Tot això mentre ahir milers de persones es concentraven pels carrers de Catalunya per l'any d'empresonament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. I sabíem també, ahilàs, que l'Audiència Nacional decretava l'obertura de judici oral contra la cúpula dels Mossos i dona 5 dies a la Fiscalia per tal de fixar el seu posicionament. Dies en què s'ha de fixar el posicionament dels partits pels pressupostos. Vaja, 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 que diria aquell. I encara, a tot plegat, el ministre Borrell diu que ja ha avisat prou el president del Parlament de Flandes i retira l'estatus diplomàtic al delegat de la regió belga a Espanya. Nova política. What else?
A Primera Hora, amb Joan Trias.
Avui el primer pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Avui dimecres s'escau el Dia Internacional per l'Erradicació de la Pobresa i diumenge vinent, dia 21, celebrarem la Jornada Mundial de l'Evangelització dels Pobles, conegut popularment com el Domun. Una dada poc coneguda és que avui hi ha més de 600 laics missioners enviats per les diòcesis espanyoles i d'aquests, aproximadament, la meitat són matrimonis, la majoria amb fills. Aquestes famílies missioneres poden pertànyer a diversos moviments i participar d'espiritualitats diverses, però sempre constitueixen un testimoni eloqüent que interpel·la. Aquests laics missioners que porten l'Evangeli d'altres cultures sovint han de fer front a moltes dificultats, com ara deixar la feina amb el risc de perdre-la. En ocasions, el fet que un matrimoni surti en missió vol dir també que s'ha de separar temporalment dels fills, o confiar d'altres la cura dels pares ancians, però sobretot que ha de deixar l'entorn i començar a viure en un de nou. El Papa Francesc, a la Gaudiu i Exulteu, afirma que l'Església no necessita tants buròcrates i funcionaris, sinó missioners, apassionats, devorats per l'entusiasme de comunicar la veritable vida. Certament un pot ser missioner sense necessitat de desplaçar-se d'altres països. Quan el pare Arturo Sosa, general de la Companyia de Jesús, en la seva recent visita a Barcelona li van preguntar per la disponibilitat dels jesuïtes, ell va respondre que aquesta no significa només tenir la maleta a punt, sinó aprofundir allí on un es troba. Recordem que Santa Teresa de Lisieux, sense moure's mai del convent, fou proclamada patrona de les missions, perquè sempre pregava pels missioners i sempre fou el seu desig ardent ser-ne fins als últims confins de la Terra. Com escrivia el filòsof Xavier Subiri, i cita també el Papa Francesc, no és que la vida tingui una missió, és que tota ella és missió. Bon dia.
A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dimecres 17 d'octubre, quan passen 4 minuts de les 8 del matí, parlarem d'aquesta nova comissió que ha creat la Conferència Episcopal Espanyola, una comissió antipederàstia que pretén acabar amb els abusos dins de l'Església. Això sí, sense evitar la polèmica. Ens en farà el comentari de tot plegat el periodista Jesús Bastante, periodista i redactor en cap de Religión Digital. Un dia en el que també volem abordar unes de les notícies científiques més importants de la setmana i, si m'ho deixen dir, dels últims anys en la lluita contra el VIH, i és que un nou tractament eliminaria cèl·lules infectades amb aquest virus, el VIH, fins ara indetectables. En parlarem d'aquest descobriment amb la coprimera autora de l'estudi, la doctora Maria Salgado. I cap a 3:15 del matí volem destacar el jazz, el món del jazz. I és que aquest dissabte comença la 27a mostra de jazz a Sant Boi de Llobregat. L'organitzador de la mostra i presentador del programa Jazz Setmanal a Ràdio Sant Boi ens en donarà tots els detalls. I a partir de les 9, doncs joies de vida, remeis de frare i herències. Tot plegat amb l'actualitat més destacada, bona música i l'equip humà que fa possible aquest programa. Antoni Huguet a les tecles del so, en David García a la producció, en Borja de Maria a la redacció i Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical. Comencem. Borja de Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joan Trias.
Com dèiem, repassem l'actualitat més destacada i és que 10.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, reclamen la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a Plaça Catalunya de Barcelona.
Amb el lema "Un any de vergonya, un any de dignitat, no ens aturarem", també va haver crits per demanar unitat als partits polítics independentistes. Milers de persones també es van concentrar a les portes de les presons on hi ha els dirigents independentistes i a les places dels ajuntaments de diversos municipis catalans.
I què van dir els convocants?
El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, va animar l'independentisme a sortir al carrer per reivindicar les llibertats, els drets democràtics i la república. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Pelosier, va denunciar que els presos són hostatges.
I quines autoritats van participar-hi?
Susana Barrera i Txell Bonet, parelles de Sánchez i Cuixart, a la primera línia al costat del president de la Generalitat, el president del Parlament i també el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello. Per part de la CUP, hi havia el diputat Carles Riera.
Pablo Iglesias es reunirà divendres amb Oriol Junqueras, empresonat al centre penitenciari de Lledoners.
Per parlar de la seva situació, de la resta de dirigents independentistes, però també dels pressupostos d'Espanya, en una reunió de la qual encara no hi ha res concretat.
L'Audiència Nacional ha decretat l'obertura de judici oral a la cúpula dels Mossos pels fets del 20 de setembre i l'1 d'octubre.
Ara la Fiscalia té 5 dies per presentar els seus escrits d'acusació.
El govern espanyol va retirar l'estatus diplomàtic al delegat del govern de Flandes a Espanya, André Hevenic.
En protesta per les declaracions del president del Parlament flamenc, Jan Peumans, sobre Catalunya i la situació dels líders independentistes empresonats.
Els ministres, de fet, d'Afers Exteriors del G7, juntament amb l'alt representant de la Unió Europea, han afirmat que els responsables de la desaparició del periodista saudita Jamal Khashoggi han de retre comptes.
Sí, perquè els ministres de Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó, Regne Unit, Estats Units i la Unió Europea esperen que el Regne d'Aràbia Saudita realitzi una investigació rigorosa.
Aquest diumenge és la Jornada Mundial de les Missions.
Més coneguda popularment com a Domun, un dia per recordar els missioners del món i les seves causes. Canvia el món, és el lema d'enguany, proposat per les Obres Missionals Pontifícies, que convida a la renovació pastoral i de la societat. Per cert, en clau religiosa, Madrid acollirà l'any que ve la trobada internacional per la pau que organitza Sant Egidi.
I en esports us destaquem que...
El Barça de bàsquet suma la segona derrota a l'Eurolliga perdent a la pista del Gran Canària, 87-86. Els blaugranes van dominar els tres quarts, però no van saber finalitzar en el quart.
Si sortim de casa i anem cap al quiosc, què hi trobarem?
El comentari de l'actualitat d'avui sobre la nova estructura de l'Església per posar a una persona al capdavant de l'oficina antipedràstia és tema de portada, tema del titular destacat del periòdico. Un bisbe encobridor dirigeix l'oficina antiabusos al País. La Conferència Episcopal crea una comissió per combatir la pedràstia. La Vanguardia. Iglesias, Pablo Iglesias, assumeix la negociació dels comptes amb Junqueras. També llegim per part del Punt Avui la reprovació del rei al Tribunal Constitucional i amb el mateix tamany llibertat Jordis. I l'Ara posa el focus al MIR, un MIR per als mestres, aquesta proposta per fer un sistema semblant al que passen metges. Per part de l'ABC, la Junta va usar el mètode ERE per gastar sense control uns altres 3.500 milions. Partit Popular, El Mundo. Ciutadans planteja al Partit Popular bloquejar els pressupostos per il·legals i la Razón investiguen un desviament de 4.315 milions de la Junta d'Andalusia.
Gairebé 10 minuts que passen de les 8 del matí. Obrim àrea de serveis. Primer de tot, com sempre, ens interessem per l'estat del temps. Jordi Miralles, molt bon dia.
Hola, bon dia. Situació meteorològica amb més inestabilitat que aquestes últimes hores. Aquesta matinada ara mateix estan caient algunes gotes a punts de les comarques de Girona, sobretot de l'interior de les de Barcelona, Catalunya Central, i també a punts de les comarques de Tarragona. Les pluges més importants d'aquesta nit s'han situat entre els 5 i els 10 litres a les comarques del nord-est, bàsicament les de Girona. Al llarg d'aquest matí tindrem precipitacions de distribució irregular que afectaran principalment comarques del nord-est i també alguns punts de la Catalunya situada més cap al sud, cap a les comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre. Algun ruixat també a la Catalunya interior i comarques de Ponent. De cara a la tarda, aquest risc de precipitacions s'extendrà també a bona part de les comarques del litoral i del prelitoral. No vol dir que hagi d'estar plovent durant tot el dia, tampoc seran grans quantitats, però els núvols creixeran amb una certa facilitat i podran descarregar pràcticament a qualsevol indret, però sobretot a la tarda, meitat est i també meitat sud. Temperatures avui, com vas dir, o una mica més altes les màximes, que seran molt agradables, valors al centre del dia entre els 20 i els 24 graus. Tant demà dijous com divendres augmenta la inestabilitat. Aquests ruixats seran una miqueta més extensos, també tindran una mica més d'intensitat i no serà fins al cap de setmana que començarà a fer una mica de net. De tota manera, dissabte encara amb algun ruixat, diumenge amb moltes més clarianes i les temperatures que no experimentaran canvis significatius.
Per tant, paraigües a mà i compta amb el cotxe, pendents del cotxe i de la xarxa viària des del RAC. Héctor Huguet, molt bon dia.
Bon dia. Ara sí, destaquem tres accidents, tots molt recents. El que provoca més afectacions el trobem a l'AP7, a l'altura de Mollet del Vallès. S'ha tallat un carril en sentit sud i ja trobem uns 6 quilòmetres de cua des de 4 camins. El segon accident a la C-17, a l'altura de Canovelles, provoca també retencions, en aquest cas des de l'Ametlla, també cap a Barcelona. I el tercer accident a l'autovia A2, prop d'Igualada. S'ha tallat la sortida 546 a Jorba, en sentit oest. Retencions també habituals per entrar a Barcelona, la majoria d'entrades, i pel que fa a les rondes, aturades també a la Ronda de Dalt, pràcticament entre el nus de la Trinitat fins Sant Gervasi, de forma intermitent, i a la litoral per Zona Franca en sentit Besòs i entre Sant Mateu i la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del RAC. Molt bon dia.
I finalment també ens hem d'interessar a aquesta hora per l'estat del transport públic d'aquest país des de Transmet. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Ara mateix cap incidència destacable al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. És tot des de Transmet. Bon dia.
Estàs escoltant a Primera Hora, a Ràdio Estel.
Doncs ens ho comentava en Borja de Maria, avui és notícia als principals diaris de tot el país, molts d'ells en portada, i és que es crea una nova comissió des de la Conferència Episcopal Espanyola, una comissió antipederàstia que pretén acabar amb els abusos dins de l'Església. Això sí, hi ha hagut polèmica en aquesta creació d'aquesta comissió. Per parlar-ne de tot plegat, saludem ja el periodista i redactor en cap de Religión Digital, Jesús Bastante. Molt bon dia, buenos días.
Bon dia, què tal estáis?
Primer de tot, li hem de preguntar de què ha de servir aquesta comissió.
Bueno, pues en principio, esta comisión está creada para ayudar al cardenal Blázquez, al presidente de la Conferencia Episcopal, de cara a una reunión que tienen todos los presidentes de los episcopados del mundo con el Papa en febrero para abordar los casos de abusos. Pero además, en el caso de la Conferencia Episcopal Española, se pretende actualizar un protocolo que data de 2010, que no está implementado con las nuevas medidas de la propia Iglesia ni de la actualidad, y que era privado, no era público, hasta que en 2014-2015 lo publicamos los medios de comunicación. De hecho, en aquella época la mayoría de los obispos ni lo conocía.
Uh-huh. Ens deies que és un intent de renovació de tot plegat, de renovar uns protocols, però aquests protocols ja existien, no?
Sí, existien uns protocols, però que o bien ni siquiera se conocían en la mayoría de las diócesis, no se llevaban a cabo en la mayoría de los casos y, sobre todo, seguían considerando, por un lado, este tema como un pecado y no como un delito, seguían considerando más parte de la Iglesia al presunto abusador, al ser sacerdote, que, que a la víctima. Uh-huh. Y yo creo que es uno de los grandes pecados de esta normativa y también de la propia comisión, que es que las víctimas siguen sin estar representadas. Esta comisión puede ser un primer paso, pero solo hay un obispo y varios juristas de órganos eclesiales. No hay ninguna víctima entre los participantes de los 11 miembros de esta comisión, con lo cual se hace difícil pensar que se pueda dar una respuesta a las víctimas directa, completa, sin contar con elles.
Uh-huh. Abans d'entrar en la polèmica de tot plegat, que n'hi ha de polèmica i déu-n'hi-do, com apuntaven tots els diaris o la majoria d'ells, sí que vull preguntar, perquè llegint la notícia aquest matí entenia que el que sí que es farà és per apropar aquests protocols a les bases de l'Església i, si no, a tots els capellans, es farà un curset.
Sí, perdona, no te he escuchado.
Digo que será un curso a los sacerdotes,
sí,
que tengan trato con los niños, ¿no?
Claro, a ver, la legislación española desde hace un par de años ya obliga a que cualquier persona, sea eclesiástico o no, que trabaje con menores, tenga primero un certificado de que no tiene antecedentes penales, uh-huh, y después una cierta formación. En los seminarios ya se trabajaba así, pero es cierto que en muchas ocasiones los clérigos, y no solo los clérigos, ojo, que hay mucho personal de la Iglesia Católica, que son laicos y que trabajan con menores en colegios, en hospitales, en centros sociales, etcétera, y necesitan una formación específica en abusos, que se está dando en otros órganos distintos a la Iglesia, también es cierto, y que hasta el momento pues era un tema que no se abordaba. La Iglesia ha abordado el tema de abusos siempre tarde y partiendo de la base de que había que indemnizar o ver cómo se sustanciaba un caso, no desde la prevención. Eso sí que me parece importante.
Doncs ara sí, entrem en la polèmica. Senyor Jesús Bastante, ¿qui és Juan Antonio Menéndez?
Juan Antonio Menéndez es el obispo de Astorga. Es una buenísima persona, todo hay que decirlo. Es el obispo responsable de migraciones en la Conferencia Episcopal. Y en su diócesis acaba de implementar un plan de abusos que es bastante interesante, que por cierto tampoco se ha hecho público. Pero además es el obispo de una diócesis en la que se han dado los últimos grandes escándalos de abusos, que son los del Seminario de la Bañeza y los de Puebla de Sanabria. Y las víctimas le han acusado de, poco menos, de encubrir, de ocultar, de no querer solucionar el asunto y de proteger de alguna manera a alguno de los abusadores, como Juan Manuel Ramos Gordon, al que al principio se le condenó simplemente a un año sin dar misas, que ni siquiera se cumplió, porque a los 6 meses se le estaba dando un homenaje por su jubilación, y al que después se le ha condenado ya por el Vaticano, no por la diócesis, a 10 años de destierro, entre comillas, a un monasterio. Las víctimas de La Bañeza y de Puebla de Sanabria acusan al obispo de Astorga de no haber actuado bien con ellas y de no haber contado con ellas. Ese es el gran problema de la Iglesia actual. No tanto que existan pederastas en la Iglesia, que los hay, pero no son ni la gran mayoría ni en el sitio donde se dan mayor porcentaje, sino que la actuación hasta ahora era la de, pues, por un lado encubrir, por otro lado intentar que los casos se sustanciaran en privado, y en tercer lugar, pues siempre tener en cuenta al presunto abusador, que era un clérigo, que por tanto era un miembro de primera, entre comillas, de la Iglesia, frente a las víctimas, que al no ser eclesiásticos parecía que eran miembros de segunda. Y ese es el grandísimo error de toda esta trama, más allá del abuso en sí, evidentemente.
Per tant, a parer seu, posar al capdavant d'aquesta comissió a Juan Antonio Menéndez és un cert o una equivocació?
Pues lo veremos con los resultados. En todo caso, no ha sido una política mediática la más acertada, porque todo el mundo sabía quién era Juan Antonio Menéndez. Y también, insisto, debería haber habido alguna presencia de alguna víctima de la pederastia. Otra cosa es que las reuniones consigan de verdad implementar un sistema de prevención de abusos que sea modélico, que no me cabe la menor duda que muchos de los que están allí, que son grandes expertos, pueden hacerlo. Pero sí me temo que la comisión nace un poquito viciada, precisamente porque todos hemos puesto el foco en la figura del obispo de Astorga, y no debería ser así. Deberíamos haber puesto el foco en que se van a implementar acciones para que esto no vuelva a ocurrir y para que haya prevención y atención a las víctimas. Sí. Y entonces, eso es lo que debería haber salido. Y si no ha salido, pues probablemente también se haya dado una falta de política comunicativa por parte de la institución.
Per tant, tot i les crítiques, tot i la polèmica, és un avanç de l'Església Catòlica que s'obre a tractar aquests temes de forma pública.
Sí, bueno, yo creo que hay una comisión, es una buena noticia, pero hay que ver por qué se ha creado, para qué se ha creado y cuáles son lo que se consigue. hay que dar un voto de confianza, pero partiendo de la base que hay cosas que desde el principio pues no son las que mejor se deberían haber planteado, como por ejemplo el nombre del obispo de Astorga o que no haya ninguna víctima. Yo creo que eso sí que deberían cambiarlo, modificarlo en las próximas reuniones.
Doncs ho seguirem. Una cosa
que preocupa, vaya.
Ho seguirem tot plegat des d'aquí. Senyor Jesús Bastante, redactor en cap de Religió Digital, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-nos-ho tot plegat.
A vosaltres, bon dia.
A primera hora, la informació que necessites per començar el dia.
I per començar el dia comencem amb bona música. Ells s'acomiaden dels escenaris, han dit que pleguen de la música. Benvinguts, Xarango.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Desplega l'equipatge i entre antics vestits de clown treu un barret vell. No, que avui no s'omple de diners, que avui s'omple d'aigua. Un circ predilecte, tarambanes, il·lustres, somiadors, hi ha colors i colors. Hi ha un circ que se'n va i es queda com un príncep curiós. Jo pensava que era la vida més bella. Hi ha un circ que s'estella de l'autèntica por, la cautela i l'error. Hi ha un circ que es mor, s'estella, se'n va i es queda. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. No tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer. Llàgrimes als ulls. Hi ha un circ que mossega i amb les dents desvetlla la son i cada dia s'adorm com si aquell dia fos el darrer. Hi ha un circ al carrer, som viatge i som germans. Hi ha un circ que dibuixa somiadors caminant per la corda fluixa. Hi ha un circ tresor que respira flaire de vida. Tenim el riure a favor, cada rialla del món. Avança. No tinguis por, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums, la mateixa que m'ha vist créixer. Llàgrimes als ulls. Hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa. Senyores i senyors, petits i grans, benvinguts al llarg viatge.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Potser no ho diríeu mai, però hi ha moments a la vida que davant de problemes de salut o de malestar, la millor medicina és l'aigua. Què ho havia de dir, eh? I és que estar allò que en diuen ben hidratat és bàsic per la nostra salut.
L'aigua i la vida.
Però quins serien els senyals que ens indiquen que hem de beure aigua? Intento ara, a continuació, donar-vos algunes pistes. Si teniu problemes que aparentment són diferents, com mal de cap, trastorns a les genives, restrenyiment, beure més no us solucionarà tots els mals, però sí que podem afirmar que és molt important mantenir un nivell òptim d'hidratació. El cos necessita l'aigua per regular-ne la temperatura i eliminar l'excés de calor. I és vital per mantenir la funció renal i expulsar per l'orina les toxines que l'organisme acumula diàriament. Sabeu, però, què és el més impressionant de beure aigua? Doncs que el cos sap perfectament on l'ha d'enviar. La natura és sàvia, això ja ho sabíem, i farà servir l'aigua precisament on més es necessiti. Un altre dia entrarem en detall en casos concrets on la bona hidratació del nostre cos és imprescindible i ens pot ajudar a combatre situacions concretes.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Dos minuts, pràcticament, i ja arribarem a 9:15 del matí. Com sempre, a aquesta hora hem de preguntar-nos a qui li hem de felicitar avui el dia. I també, com sempre, ens ho explica el nostre company Joan Pallarès.
Avui és Sant Ignasi d'Antioquia, bisbe dels primers temps del cristianisme, que va ser deixeble de Sant Pau i de Sant Joan. Sant Ignasi havia nascut cap a l'any 40 i va ser bisbe a Antioquia, morint màrtir cap a l'any 107 en temps de la persecució de l'emperador Trajà. Afegirem aquest santoral curt del dia d'avui, Sant Rodolf Monjo, també màrtir, com a Santa Exupèria, i Sant Joan de Licòpolis, Egipte, eremita al desert dedicat sempre a l'oració.
Vols informar-te de tot? Fes-ho des de les 8 del matí a primera hora.
Borja de María, molt bon dia de nou.
Hola, bon dia, Joan Trias.
Repassem l'agenda, i és que Pedro Sánchez es reunirà avui a Brussel·les amb el president del Consell Europeu, Donald Tusk, i amb el de la Comissió, Jean-Claude Juncker, i assistirà a la cimera comunitària que analitzarà les negociacions del Brexit.
Per cert, el president del govern espanyol visitarà Cuba els dies 22 i 23 de novembre.
I avui els Reis presidiran el funeral per les víctimes de les inundacions de Mallorca,
que serà oficiat a Manacor a les 7 de la tarda.
Amb motiu del Dia Internacional contra la Pobresa.
Jornada Pobresa i Sensellerisme en Clau de Gènere organitza a 6 centres d'acollida a partir de 9:45 del matí al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonemaison. És una jornada per conèixer les claus del fenomen de la feminització de la pobresa i el sensellerisme. I també, amb motiu del Dia Internacional contra la Pobresa, la taula del tercer sector organitza a les 12 un acte a la Fundació Surt de Barcelona que també pretén fer visible aquesta feminització de la pobresa. Hi participa la segona tinenta d'alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, també el secretari d'Afers Socials i Famílies, Francesc Iglesias, la presidenta de la taula del tercer sector, Francina Alsina, i la directora de la Fundació Surt, Cira Vilardell.
Conferència sobre Vidal i Barraquer, la família i el poble.
A càrrec del doctor Francesc Vidal Barraquer Mallol. Una conferència inaugural de les aules de gent gran en conveni amb la Universitat Rovira i Virgili. Es farà a la sala d'actes del casal municipal de la gent gran de Cambrils a 6:45 de la tarda.
Presentació del llibre Restaurar la política de Joan Rigol.
Que comptarà amb l'expresident Artur Mas, també amb el pare Manel, i l'autor, l'expresident del Parlament de Catalunya, Joan Rigol. Serà a les 7 de la tarda a la Casa del Llibre de Barcelona.
Hem de dir, per cert, que Joan Rigol serà amb nosaltres als estudis de Ràdio Estel la propera setmana, el proper dimecres, aquí en aquesta primera hora. I acabem avui l'agenda parlant d'un concert.
Sí, un concert d'orgue que podreu gaudir a la Catedral de Barcelona amb l'organista Giulia Biagetti interpretant obres de Johann Sebastian Bach, serà com diem, a la Catedral Barcelonina a les 8 del vespre.
I anem cap a les xarxes socials, cap al món d'internet. Què ens explica avui, Borja?
Doncs mira, durant el dia d'ahir, una de les tendències va ser aquest directe d'Operación Triunfo i també de Gran Hermano. Per tant, la televisió, que acostuma a ser la robadora de tots aquests comentaris a les xarxes socials. Però també un nom propi, Paul Allen. Estem parlant d'un dels fundadors de Microsoft, i és que ahir va morir abans d'ahir, de fet, aquest Paul Allen. I doncs, la gent el recordava, la seva importància, la seva ascendència en la creació de Microsoft i en la seva relació amb Bill Gates, el fundador de Microsoft.
Amb Bill Gates i també amb Steve Jobs, amb qui van compartir doncs, aquesta saludable, no sempre, competició en el món de la informàtica. Anem cap a bona música quan passen 2 minuts de 9:15 del matí i ho fem amb Michel Branch acompanyat de Santana, The Game of Love.
Candy store, just takes a little bit of this.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Avui, a un quart de deu del matí a la Fórmula Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Resoldrem els teus dubtes i preguntes posant al teu abast tota la nostra experiència. El món de les herències, d'aquí una estona, a la Fórmula Estel de Ràdio Estel. De 30 anys d'experiència en previsió social, prejubilacions, valoració d'empreses, peritatges judicials, assessorament financer, a Fides Actuarios estem al teu costat per oferir-te el millor anàlisi i el millor consell. Confia en nosaltres. Fides Actuarios, actuaris, economistes i advocats al teu costat. 93 244 89 80. Més informació a actuariosbarcelona.com. El dimecres vinent, a un quart i mig de 10 del matí, a la Fórmula Estel, no et perdis l'espai de Fides Actuarios, on cada 15 dies resolem tots aquells dubtes sobre carteres d'inversió, auditories, empreses, plans de pensions i molt més. Dimecres vinent, a un quart i mig de 10 del matí, l'espai de Fides Actuarios a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
8 minuts que passen ara mateix de 8:45 del matí. Ho dèiem que avui volíem abordar una de les notícies científiques més importants de la setmana i, si em permeten, dels últims anys en la lluita contra el VIH. I és que un estudi revela factors del trasplantament de cèl·lules mare que podrien conduir a l'erradicació del VIH a l'organisme. Un estudi realitzat en el marc del consorci ICISTERM que ha estat coliderat per científics de l'Institut de Recerca de la Sida i Discaixa a Barcelona i de l'Hospital Universitario Gregorio Marañón a Madrid. Per parlar-ne de tot plegat, saludem ja a qui ha estat coprimera autora de l'estudi, doctora Maria Salgado. Molt bon dia.
Bon dia.
Què s'ha descobert exactament per entendre-ho tot plegat?
Bueno, lo que hemos descubierto, hemos estudiado un grupo de pacientes que necesitaban un trasplante alogénico porque tenían una enfermedad hematológica, en algunos casos eran linfomas, en otros casos eran leucemias, y a la vez tenían, eran VIH positivos. Y lo que hemos descubierto es que algunos de los factores asociados específicamente con el trasplante, con el trasplante que necesitaban que para su enfermedad hematológica, eran útiles, digamos, para eliminar el VIH. Eran decisivos para ir reduciendo la cantidad de VIH o la cantidad de lo que llamamos nosotros el reservorio de VIH que había dentro de las células.
Això s'ha descobert a través del senyor Timothy Brown, l'anomenat pacient de Berlín. Qui és aquest home?
Sí, bueno, el paciente de Berlín es el primer caso que se vio de un paciente que había recibido un trasplante también debido a que tuvo una leucemia. Y en este caso la particularidad es que el donante del trasplante tenía una mutación en sus células que la hacía resistente a la infección por VIH. En nuestro caso esto ha sido diferente porque en los pacientes no recibieron donante con esta mutación, pero precisamente nosotros quisimos estudiarlo para saber si además de esa mutación el trasplante de por sí pudiera hacer que los reservorios virales fueran indetectables.
Quin ha estat el procés per arribar fins aquí? Perquè entenc que és un procés costós, difícil i llarg.
Sí, sí, además este tipo de pacientes son muy, muy poco frecuentes. Por suerte, porque tienen enfermedades que asocian el VIH con otras enfermedades de tipo cáncer, tipo leucemia. Desde 2004 iniciamos el proyecto de GISTEN, es un proyecto europeo en el que colaboramos con diversos países de Europa, con Holanda, con Alemania, con Francia, con Italia también, y con diferentes sitios dentro de España. Entonces, a partir de ahí ha habido un esfuerzo global por encontrar diferentes pacientes que tengan estas características a lo largo de toda Europa. Y así hemos hecho una cohorte que ahora tiene más de 20 pacientes y vamos siguiendo.
Per simplificar-ho encara tot més, doctora, tot plegat vol dir que s'ha trobat una cura per al VIH per un tipus de malalt determinat?
Nosotros nunca hablamos de que hemos encontrado una cura porque primero estos pacientes están en tratamiento y aunque nosotros no encontramos el VIH dentro de sus células, no podemos decir que estén curados hasta que no paremos el tratamiento y veamos qué ocurre, si el virus, porque nosotros tenemos una capacidad de determinar la cantidad de VIH limitada, hasta hacemos biopsias, hemos visto en diferentes tejidos, pero siempre es limitado y puede que haya un reservorio en un tejido que no hemos biopsiado. Entonces, hasta que no paremos el tratamiento no sabremos si están curados o no. A partir de ahí, si vemos que el virus no rebota en unos años, ahí se podría hablar. Aún así, el trasplante no es una terapia que se pudiera hablar para pacientes VIH positivos, ya que la mortalidad es alta, es una terapia muy abrasiva con los pacientes. Con lo que nosotros seguimos estos pacientes para obtener conocimiento para después diseñar nuevas terapias que pudiéramos aplicar a todos los pacientes realmente.
Encara que no es pugui parlar ara mateix de cura, sí que significa un avenç importantíssim en la lluita contra el SIDA.
Sí, sí, todo. A ver, dentro del campo del VIH estos pacientes son muy especiales porque son de los pocos que se ha visto que realmente llegan a ser indetectables estos reservorios, que normalmente nosotros los detectamos en la inmensa mayoría de los pacientes. Y todo el conocimiento que hemos obtenido a través de esto nos puede ayudar mucho para avanzar, eso está claro.
Ara estan treballant en la recerca d'estratègies més segures que el trasplantament que vostè ens deia?
Sí, sí, sí. Nuestra idea es ir hacia inmunoterapias porque con esto hemos aprendido que el sistema inmune es muy importante para ayudar a eliminar el virus. Entonces, una de los proyectos que tenemos es ir ensayando inmunoterapias para que puedan eliminar el VIH, ayudar al sistema inmune propio humano a eliminar el VIH.
Quan normalment faig aquesta pregunta molt cautelosament i molt ben explicat, els metges em solen dir allò de, bueno, no ens avancem el que pot arribar, ni posem dates, etcètera, etcètera, no? Però preveu que en els propers 10, 20, 30 anys hi hagi una cura segura per al VIH?
Bueno, nosotros estamos trabajando en ellos y cada vez avanzamos más. Hace unos años era impensable hablar ni siquiera de cura y hace 30 años ni siquiera de que los pacientes pudieran vivir crónicamente infectados con una calidad de vida como la que tienen ahora. Con lo cual, siempre somos esperanzadores, pero es complicado porque el virus se integra dentro del ADN nuestro, del ADN humano, y es siempre complicado sacarlo de ahí.
Doctora María Salgado, coprimera autora de l'estudi, primer de tot, moltíssimes felicitats per aquest gran descobriment, per aquesta lluita contra l'erradicació del VIH. Moltes felicitats a vostè com a coautora primera de l'estudi. Moltes felicitats a l'Institut de Recerca de la Sida de l'Iris Caixa de Barcelona i a l'Hospital Universitari Gregorio Marañón. Fins la propera i gràcies per explicar-se avui també als micròfons de Ràdio Estadio.
Muchas gracias a vosotros.
Fins la propera.
Hasta luego, adiós.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 2771 o 93 409 2772 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara.
Hola, reina.
Com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc. Tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas. No ens conformem.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem...
Videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya Videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar...
Que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Ràdio Estel.
Comença el dia amb nosaltres. A primera hora, a Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 9:15 del matí i volíem acabar el programa avui parlant de jazz. Per fer-ho, volem presentar-vos el que serà la 27a mostra de jazz de Sant Boi de Llobregat. Organitzador i cofundador de la mostra de jazz de Sant Boi i presentador del programa Jazz Setmanal a Ràdio Sant Boi, també col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel en el programa Tots Som Iguals, Valentí César, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia i vosaltres, gràcies per donar l'oportunitat d'incidir en aquesta mostra.
27a mostra de jazz, sí, de Sant Boi de Llobregat. Hem de començar parlant de que si diem 27a, és que hi han hagut 26 anteriorment.
Ah, no
cal ser molt matemàtic per dir això, també,
Sí,
ja li
sí,
dic
bueno,
ara. Però vol dir que és un èxit.
Efectivament, doncs, bueno, intentem que ho sigui, no? Bé, no, la veritat és que, com totes les coses petites, acaben fent-se grans, no? I aquest és un cas molt clar, no? Vam començar amb una sabata i una espardenya i, bé, amb el temps hem aconseguit que la mostra, doncs, ja tingui un prestigi dintre del món del jazz no només a tota Catalunya, sinó fins i tot a tota la resta del país, i la veritat és que estem satisfets, no? Perquè ha estat una tasca veritablement difícil. Hem de pensar que aquí a Sant Boi de Llobregat no ha hagut mai una tradició jazzística, o si més no, podrien haver afeccionats però a tipus a tall particular, mm-hmm, però que mai havia hagut cap tipus d'actuació ni res. Llavors vam començar veritablement de zero i com tot deia, doncs, els principis van ser durs, però avui ho podem dir amb satisfacció i amb un cert orgull que estem molt satisfets de com ha evolucionat això.
Per tant, estem parlant d'una mostra de jazz consolidada ja, en el panorama jazzístic?
Sí, la veritat és que sí. Sembla una mica pretensiós, però considero, i amb tota honestetat, que ja hem assolit doncs, un nivell de qualitat, l'hem tingut gairebé sempre, però, si més no, de ressò mediàtic i de ressò, sobretot, perquè no ens enganyem, el jazz és un estil minoritari i a la curta o a la llarga tots ens coneixem, no? I la veritat és que aquest prestigi en el món, entre els músics, i ja et dic que s'ha consolidat i avui estem, doncs, això. Anem a celebrar concretament aquest divendres, demà passat, doncs ja el primer dels concerts dels 6 que tenim ja programats, o sigui que molt satisfets.
Doncs vinga, va, entrem en matèria. Què hi podrem veure en aquesta 27a mostra de jazz a Sant Boi?
Mira, tal com et deia, doncs tenim 6 concerts, a banda d'altres activitats paral·leles, com ha estat doncs, una exposició de quadres d'una artista francesa que estarà tot aquest mes d'octubre, en el que tenim 15 òleos de diferents artistes, de diferents figures del jazz al llarg de la història.
Mm-hmm. Parlem després de Michel Carrandier, eh?
Ah, efectivament, com ho saps?
Sí. Tinc el programa davant.
Ah, tens aquí el programa. Ah, molt bé. Perfecte, perquè, bueno, doncs és un orgull que una artista del seu nivell doncs, hagi col·laborat doncs, depositant-nos, deixant-nos aquests quadres que tenim precisament en el museu d'aquí de Sant Boi. I bé, després hi ha activitats paral·leles, música al carrer, però si ens centrem en els 6 concerts que tenim programats, doncs comencem aquest demà passat, tal com deia, a les 10 del vespre, amb un casal de barri d'aquí, del barri de Marianao, i tindrem el Gerard Nieto Reunion Tree, que és, bé, un trio liderat per aquest pianista de Mataró, el Gerard Nieto, una de les figures particularment a mi em sembla el millor pianista actual de l'escena jazzística, que farà, entre cometes, com una mena d'homenatge al gran Nat King Cole, perquè doncs, farà una formació en el que no hi haurà bateria, i anirà guitarra i contrabaix i el piano. I doncs aprofitarà, evidentment, per presentar aquí el seu primer disc, anomenat Reunion Blues. Gerard Nieto, com deia, és un dels grans músics actuals, jove, relativament jove, i que està fent ell també a tota la part del Maresme una tasca de divulgació i de potenciació del jazz molt i molt, molt interessant. Continuo, si vols, t'explico.
Sí, tant, una mica. I tant.
Sí? Vale. Sí. Nosaltres aquests concerts els celebrem durant 6 divendres consecutius, excepte el dia 1 de novembre, que al ser festiu doncs no el saltem, i per tant, després d'aquest del Gerard Nieto, que serà demà passat, passem al dia 26, amb una altra, perquè clar, podríem dir un dels fonaments de la nostra mostra és que no és una cosa centralitzada, sinó que la portem a tots els barris de Sant Boi. Sant Boi és una ciutat, no sé si tu la coneixes, que té 80.000 habitants, i per tant doncs, s'ha fet gran, des dels anys 60 aquí s'ha fet enorme, i doncs, hi ha diferents barris. Llavors, des del primer moment, des de la primera edició de la mostra, una de les bases fonamentals que vam dir és que aquesta mostra no seria una cosa centralitzada allà, sinó que ho portaríem a tots i a cadascun dels barris, i així ho hem continuat fent, i així és la nostra idea continuar-lo fent. Per tant, saltem de Casal, del de Marianao, passarem al de Camps Blancs, i tindrem la primera de les dues figures internacionals. Ja darrerament, no diré des del principi perquè no seria cert, però sí darrerament, ja fa uns quants anys, intentem doncs, que no només quedi reduït a l'àmbit l'àmbit local, a l'àmbit de Catalunya, sinó que, a més, doncs vinguin veritables mestres de un prestigi internacional, i aquest de divendres, concretament el dia 26 d'octubre, tindrem la presència de Toni Lakatos, que és un saxofonista tenor hongarès, tot i que resideix a Alemanya, i que estarà doncs amb l'altre dels fundadors i organitzadors de la mostra, que és un músic samboià molt prestigiós i de molt conegut, que és Antoni Solà. Entre ell i jo vam començar aquest projecte, com deia, d'una forma molt amateur i molt petita, i mica en mica doncs ho hem aconseguit.
Ens quedem amb aquests primers dos concerts, sí, perquè després en vindran quatre més, sí, eh? Però deixi'm, sí, preguntar-li, perquè amb les apostes que vostè ens deia, ens oferia...
Digue'm de tu, sisplau.
Doncs, amb les apostes que ens oferies, Valentí, sí, ens deies, hi haurà moltes més activitats al carrer, com per exemple música al carrer, que compta amb les escoles de Sant Boi, eh? També pues és una aposta per nous músics?
Naturalment. Aquí tenim diferents escoles de música aquí a Sant Boi, i què menys que, ja que organitzem doncs una mostra d'aquestes, que donar-li l'oportunitat a que siguin protagonistes. Llavors, de fet, per exemple, el passat dia 6, que encara no havia començat el que és la mostra concreta, doncs davant del mercat, un mercat que aquí se li diu Mercat de la Muntanyeta, va haver una actuació d'una mini big band de l'escola moderna d'aquí de Sant Boi, uh-huh, i amb joves intèrprets, i clar, i això ho continuarem fent doncs al llarg de tota, no sé si em sembla que hi han programades 4 o 5 actuacions de jazz al carrer, perquè considerem que s'ha d'aconseguir doncs que la gent s'interessi. Evidentment és un llenguatge molt particular, molt propi, i evident, sabem que sempre serà una música minoritària, però de la mateixa manera que si quan van començar venien 8 o 9 persones a un concert, si ara som ja capaços de posar 150 o 200 persones, pues això és està a la feina d'aquests 26 anys, vull dir que intentarem que doncs la gent jove s'interessi.
Sí que és veritat que per treure pors de sobre, suposo que no cal entendre ni ser un gran expert de jazz per gaudir d'aquesta mostra.
Mira, el jazz és un llenguatge, i per tant hi ha gent que hi connecta i hi ha gent que no, vull dir, i és molt lícit i molt no passa res, vull dir, com tu, segur, jo no et conec personalment, però com tu hi haurà unes músiques que et diuen coses i unes altres que et passen més per sobre, no? Més desapercebudes. Doncs el jazz no deixa de ser un estil musical amb el que hi ha gent que connecta per formació, per sentiment, per emoció, per un sentit innat del swing, digue-li com vulguis, però hi ha gent que sí, hi ha gent que no, i ja està, no se li ha de donar més voltes. Nosaltres ens preocupem de poder servir a tots aquests que ho senten com ho sentim nosaltres, no? Vull dir, així de senzill, no volem convèncer ningú, ni fer pedagogia, bueno, pedagogia la fem, evidentment, no? Però que no volem doncs ser com et diria jo, com buscar adeptes, no? Simplement nosaltres oferim un jo crec que una mostra molt digna, molt, i a partir d'aquí doncs que cadascú faci el que cregui convenient.
Doncs 27a mostra de jazz de Sant Boi, que sí, poden veure del 19 d'octubre al 30 de novembre.
Correcte.
A Sant Boi de Llobregat, a uns
Correcte.
Preus, per cert, molt raonables, amb una entrada general de 8 euros,
sí,
i entrada reduïda per gent gran i estudiant a 6 euros.
Sí.
Recordem...
Sí. I un dels concerts és gratuït, eh?
Uh-huh.
El de Casablanca, que és un barri d'aquí de Sant Boi, que li diuen Casablanca, doncs aquest sempre el fem gratuït, no?
Recordem també que qui vulgui gaudir del jazz, aquí a Ràdio Estel cada cap de setmana tenim el programa Fórmula Jazz amb tota la varietat musical que ens porta Maria Sierra Rodríguez, com sempre. Senyor Valentí César, organitzador i cofundador de la mostra de jazz de Sant Boi, presentador,
sí,
del programa Jazz Setmanal a Ràdio Sant Boi i col·laborador també d'aquesta casa de,
sí,
Ràdio Estel, el programa Tots Som Iguals.
Mira,
moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Ahir vaig estar aquí.
Que bé.
Sí. Bé. Molt bé, no, gràcies a tu per donar-nos aquesta oportunitat doncs, de fer una mena de promoció, no?, d'això, i t'agraeixo molt l'atenció que has tingut. Eh?
En continuem parlant i gràcies. Que visca el jazz.
Vinga, adéu, bon dia. Adéu, adéu.
Nosaltres, doncs, continuem i ara a les 9, com sempre, amb Borja de Maria, que ens porta l'actualitat més destacada. Després parlarem de joies, a joies de vida. Ja tenim a la Rosa Marder i el Joaquim per aquí preparats, pendents d'entrar als estudis de Ràdio Estel. En Fra Valentí Serra, que ens portarà els seus remeis. I, finalment, Maria Elba, parlarem d'herències, com sempre, des d'aquí, des de Ràdio Estel. Després, Fórmula Lesant, no s'oblidin, bona teca actualitzada, això sí, amb molts riures aquí a Ràdio Estel, i bona música, com sempre, amb la Fórmula. Estel, no s'ho perdin tot plegat. Ara, a partir de les 9, comencem amb tota la programació de Ràdio Estel. Demà a les 8, els espero aquí a primera hora. Adéu-siau.
Et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
10.000 persones, segons Guàrdia Urbana, van reclamar la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart a Plaça Catalunya de Barcelona. Bon dia, us parla Borja de Maria. Lema era un any de vergonya, un any de dignitat, no ens aturarem. S'hi van sentir crits demanant unitat als partits polítics independentistes. També milers de persones es van concentrar a les portes de les presons on hi ha els dirigents independentistes i a les places dels ajuntaments de diversos municipis catalans. D'aquest dimarts 17 d'octubre també és notícia que a Espanya 4 milions de persones viuen en exclusió social severa, informa Càritas Barcelona. I per això, avui, en motiu del Dia Internacional contra la Pobresa, s'organitzen diversos actes. Per exemple, la jornada Pobresa i Sensellerisme en clau de gènere, a partir de 2:15 del matí, per part del centre d'acollida Assís, o, per exemple, la taula del tercer sector, que organitza a les 12 un acte a la Fundació Surt de Barcelona. Tots dos actes tenen com a objectiu donar a conèixer la feminització de la pobresa. A més, aquest diumenge és la Jornada Mundial de les Missions, més conegut popularment com el Domun, un dia per recordar els missioners del món i les seves causes. El lema d'enguany és «Canvia el món». Es convida a fer una renovació personal i de societat. I a més hem sabut que Madrid acollirà l'any que ve la trobada internacional per la pau de Sant Egidi. Encara amb el ressò del desastre a Mallorca, avui els Reis presidiran el funeral per les víctimes de les inundacions. Serà a les 7 de la tarda amb el bisbe Sebastià Taltavull a Manacor. I tanquem amb agenda perquè avui es fa una conferència sobre Vidal i Barraquer, la família al poble, a càrrec del doctor Francesc Vidal Barraquer Majol per inaugurar el curs de les aules de gent gran al casal municipal de gent gran de Cambrils, un acte que serà a 6:15 de la tarda. Les 9:02, fins aquí les notícies, moment de seguir a primera hora amb Joies de Vida, aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies de les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. No dejaré que la ley elija a mis herederos, los elegiré yo en mi testamento. Hagas o no hagas testamento, siempre hay que elegir a los herederos. Si no los eliges tú, lo hará la ley. ¿Tú dejarás que la ley lo haga por ti?
Es un consell de María Elba Rojas, advocada especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. bufeterojas.es. 93 246 60 96.
Ràdio Estel.
Mireu, jo sempre quan els veig arribar als estudis de Ràdio Estel, sempre els hi dic bon dia, joies. I és que és una joia tenir-los aquí als estudis de Ràdio Estel. Joieria Marsans Maloquer. Rosa Marta, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Bon dia.
Va, comencem amb Joies de Vida. Doncs iniciem un Joies de Vida més i avui parlem de...
De les al·lèrgies.
De les al·lèrgies.
Sí, perquè hi ha molta gent que té al·lèrgia als metalls, però també hi ha al·lèrgies caçades per uns determinats motius. Llavors, és això el que anem a buscar.
Ai, quins són aquests determinats motius?
Clar, a veure, hi ha gent que té al·lèrgia als metalls. Llavors, bueno, hi ha gent que té al·lèrgia a la plata, llavors pues, no li toca més remei que posar-se or. Mira, han nascut més princesetes o així, doncs pues, bueno, pues és el que toca, no? Hi ha gent que diu, oh, és que jo m'ho pinto amb esmalt d'ungles i llavors no donen al·lèrgia. En fi, bueno, són
remeis d'aquells caseros, eh?
Sí, són remeis caseros, no són infal·libles, uh-huh. Perquè només que et quedi pues, un petit foradet, aquell petit foradet et pot donar al·lèrgia. O sigui, si tu tens una al·lèrgia als metalls, tens una al·lèrgia als metalls i dona al·lèrgia. Eh? O sigui, ja pots disfressar-ho més o menys, però dona al·lèrgia.
Recordo que hi havia unes corretxes que de pell, o sigui, pel rellotge, sí. Que tenien com una pestanyeta de cuir perquè el canell...
La civella.
No toqués amb el canell. O sigui, no, hi havia persones que els hi feia...
I va haver una temporada que també hi havia una peça que es posava sota de la caixa del rellotge perquè la tapa del rellotge no toqués.
No toqués, eh?
Exacte. Ara, en aquests moments, tot el que... O moltes de les peces que es fan de rellotges, tant com amb bisuteria, amb acer, és acer quirúrgic, que és un acer que realment, diguem que no és al·lèrgic de per si, però clar, jo sempre dic, les al·lèrgies són individuals i intransferibles, vull dir que cada un té al·lèrgia a una cosa determinada, no pots tapar-ho ni apedaçar-ho, vull
dir. Suposo que has d'anar buscant...
S'ha de buscar una mica els motius.
Has de jugar
exactament.
Una mica amb els diferents tipus de materials per
exacte,
saber...
Exacte.
Però a vegades hi ha al·lèrgies que no són i això és el que anem a tocar.
Exacte. I a vegades hi ha al·lèrgies que estan a les nostres mans al poder resoldre's, com pot ser determinades al·lèrgies arracades o determinades al·lèrgies a anells, concretament. Uh-huh. I una persona que pot portar un collaret o pot portar una pulsera i no li fa cap al·lèrgia, però porta un anell i li fa al·lèrgia, mosqueja.
Ara, dius, imagina't que et cases
i, ara per què?
I et poses l'anell i després tens al·lèrgia, què fas?
Clar, però és que a més aquesta gent normalment no té al·lèrgia el primer dia. Si tu tens al·lèrgia, tu et poses un metall i el primer dia tens al·lèrgia. Aquesta gent que es posa un anell i al cap de 4, 5 mesos, un any, ve i dius que aquest anell em dona al·lèrgia, arriba un punt que el primer que li dic, a veure, ho miro i dic, neteja'l. Clar, perquè hi ha molta gent que no es treu l'anell per res. I a sota va quedant, per exemple, si té una pedreta o té pues, un recoveco de lo que sigui, uh-huh. Va quedant allà pues, una mica del sabó, una mica del xampú, una mica de la pasta de croquetes, una mica de a saber, vull dir que, clar, si no se'l treuen per res, pot quedar absolutament de tot en allà sota.
La pasta de croquetes.
Sí, jo sempre dic...
Bueno, això de la pasta de croquetes és quan un anell està brut.
No,
no saps què dir, el que et surt d'allà dintre.
No, però és que sí, a veure, que si no se'l treuen absolutament per res, o sigui, jo entro a la cuina i entro sense anells, però hi ha gent que no se'ls treu mai.
Us ha passat, això, que ve gent i us diu, sí. Mireu, és que tinc al·lèrgia al meu anell, i vosaltres sí. El mireu per dins i dieu, home, No m'estranya.
És normal. O sigui, jo a vegades, inclús me'n recordo una vegada, pues, la filla d'una amiga que em va trucar, dius que em van regalar l'anell i tal, diu, i ara em fa al·lèrgia. El primer que li vaig dir, l'has netejat? I no m'ha trucat més. O sigui que...
Bueno, a lo millor es va molestar, eh?
No, 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 no. El va netejar i s'ha acabat l'al·lèrgia.
M'han dit bruta. No truco més. Sí.
Sí. No, però és que no ens donem compte. Però aquests petits foradets o aquest petit buit que té a dintre aquesta peça és una acumulació de porquerieta. Vull dir, i a vegades, me'n recordo una vegada, una noia que li feia al·lèrgia l'aliança de brillantets i li va fer començar a fer al·lèrgia a cap de 8-10 mesos de tenir-la. Dius, home, la polim, la rodiem, tal, li vam tornar a donar, i una altra vegada, al cap d'X mesos de portar-la, vam fer muntura nova, dius, a veure què ha passat aquí, si és que el metall ha sortit amb una aleació que no ha sigut correcta i tal. A la tercera vam dir, no, amb què treballes? Treballava en un laboratori, i no sou treia. Clar, aquesta noia estava tocant àcids i tal. Coses, aquells petits, aquests àcids que tocava se li anaven acumulant i li irritava el dit.
Mireu, perquè us feu importància i tingueu importància per a la joieria com la joieria Marsans Maluquer, on us poden tractar també, jo us explicaré en breus moments, perquè em fiqueu la bronca, Rosa Marta, jo et deixo avui, eh? Em fiqueu una mica la bronca. Jo vale. Portava, ara em sincero una mica, eh? Jo portava una arracada
sí.
I em vaig haver de treure l'arracada perquè em creava molta al·lèrgia a l'orella, allò que s'infla una mica i et fa mal i això, on vaig comprar l'arracada? Doncs a llocs d'aquests que venen arracadetes, que és a qualsevol lloc.
Que et va deixar l'orella negra.
Exacte. Si aneu a una joieria, això no us passa perquè esteu ben assessorats, com la joieria Marsans Maluquer, per cert, Joaquim.
Sí, 93-205-0960.
Pues el proper dia parlarem de l'al·lèrgia amb les arracades, que també hi ha sistemes.
Que m'anirà bé, va. Rosa Marta, moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Joaquim, gràcies.
Davant del no-res, dient-nos que no haurem perdut. I recordarem els Estats Units per tot el que calgués. Ho sempre érem jo i tu, i seguirem unint per sempre, tu amb mi, i sempre enduràs volant pel cel de l'amor, i seguirem unint per sempre, tu amb mi, i sempre enduràs volant pel cel de l'amor, i seguirem unint per sempre, tu amb mi, sempre enduràs volant, volant pel cel, sempre amb mi.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs els remeis que tenim al nostre abast, amb remeis de frare, i no podia ser d'altra manera, Fra Valentí Serra, molt bon dia.
Bon dia, Pau, i bé.
Aviam, avui volem parlar, volem seguir parlant d'aquell calendari de l'Ermità 2019...
Vull potser remarcar una mica les aportacions en el camp agrari. Ja ho diu, el seu subtítol ja ho diu clarament, que és el calendari tradicional del pagès, agrari i astronòmic. L'altre dia vam parlar d'algunes aportacions astronòmiques de cara al 2019. Doncs avui m'agradaria parlar una mica de les aportacions que fa en el camp agrari. És un calendari pensat més una mica doncs pels hortolans, pels que conreen un petit hortet, un jardí, i en aquest sentit els consells que es donen van enfocats a aquesta agricultura pràctica i casolana, en què doncs tindran a la mà doncs una petita guia ordenada doncs mensualment. Enguany he preparat un calendari de l'hortolà tret de la tradició de l'horticultura caputxina, extreta doncs de vells tractats i manuscrits que ens donen un estil doncs particular de treballar la terra, que ara en diríem un tarannà doncs ecològic, no? I aquests consells són molt molt pràctics, no? Per exemple, o sigui, de cara al gener, els horts que són doncs més arrecerats i solellats, moment ja doncs de sembrar les sements de les bledes, de les lletugues, de les escaroles, dels tirabecs, els espàrrecs, els pèsols primerencs, les cebes, els espinacs, és a dir, anem aprofitant o enfocant l'agricultura una mica cap a la primavera i l'estiu, les coses doncs que haurem de collir i que haurem de manir. També doncs en el camp de la jardineria, aquest mes de gener és un temps doncs bo doncs per plantar encara doncs alguns esqueixos de geranis i d'altres plantes, i també doncs de sembrar la sement d'algunes flors que ens han de venir a la primavera. I per aquest temps d'aixins una mica d'hivern, en què doncs hi ha doncs poca, diguéssim, treball, diguéssim, de moure doncs la terra o de sembrar, que és una mica com més de preparació i d'expectativa, també és un temps de donar un esguard a les plantes. Per exemple, eliminar aquelles plantes que presentin símptomes de malaltia, que tinguin doncs un desenvolupament anormal. És un moment doncs observar, doncs, de treure les que no contagien les altres. És un moment també interessant de tenir la precaució de no esporgar, no podar després de les pluges, o bé quan es preveuen doncs precipitacions, tampoc doncs esporgar durant els dies que hi ha doncs unes boires massa denses o persistents, perquè amb la ferida que es fa a l'arbre, doncs, si es talla malament, doncs podria ser doncs un focus d'infecció o de fongs, no?, que podrien malmetre a l'arbre. I a mesura doncs que millora el temps i que doncs arriba doncs al pogó, doncs s'ha de mirar d'evitar que les femelles fundadores doncs puguin fer la posta a l'interior doncs dels borrons de la flor. hi havia una vella tradició dels caputxins que se servien a aprofitar una mica de la pròpia naturalesa per equilibrar els pugons. Tenien com una mena de gàbies fetes de fang, on hi tenien doncs, uns escarbats, les marietes, que els hi donaven doncs, menta, i al vespre les engegaven a l'hort perquè elles mateixes doncs, eliminessin doncs, el pugó. Era una manera, diguéssim, de servir-se una mica d'aquests secrets a la pròpia ecologia, no?, en aquests horts domèstics, i tota vegada posant-hi també plantes repel·lents, que és començar a plantar plantes que siguin una mica repel·lents d'altres insectes, no? Sobretot la tabaquera, que l'han portat d'Amèrica, per fer ungüents, però també per com a repel·lent en els horts.
I el bé que ens va saber tot això, no només per qui tingui un hort, sinó per aquelles persones que anem a comprar al supermercat que sàpiguen que cada planta, cada tomàquet, cada cosa que comprem, té un temps, eh?
Sí, jo sempre ho s'aconsella, que és una mica el producte de temporada, de proximitat. Uh-huh. Això que ara en els mercats hi ha de tot durant tot l'any, no? Cada cosa al seu moment, perquè l'organisme...
No acaba de ser ben bé bo.
No, és que l'organisme necessita, per exemple, ara en aquest temps necessitem doncs, coses doncs, que ens preparin doncs, per evitar, diguéssim, els refredats o que ens reforcin, diguéssim, el sistema, diguéssim bronquial. I a l'estiu necessitem doncs, coses que siguin com més... que refresquin doncs, l'organisme. Cada moment el cos necessita doncs, les coses més adients pel seu bon funcionament.
Fra Valentí Serra, com sempre, un plaer. Fins al proper dimecres.
Vinga, disposar, Pau, i bé.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare.
Dreaming, I'm always dreaming. Dreaming, love will be mine. Searching, I'm always searching. Hoping, someday I'll find someone to love me, someone who needs me. But until I'll keep on dreaming, keep right on dreaming, dreaming, till my dreaming comes true.
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
El món de les herències, un espai patrocinat per Bufete Rojas. 93 246 60 96.
Doncs ja ho saben que cada 15 dies cap a aquesta hora tornem al nostre consultori de les herències. Tenim amb nosaltres, de fet, aquí els estudis de Ràdio Estela, l'advocada Maria Elba Rojas, del Bufete Rojas de Barcelona, per resoldre els dubtes dels nostres oients i explicar-nos els problemes que es plantegen habitualment al seu despatx. Maria Elba, bienvenida de nuevo.
Molt bon dia, Joan. Gràcies.
Aviam, jo volia parlar avui, i és que el passat 21 de setembre vam poder veure a La Vanguardia una entrevista que li feien a María Elba Rojas, del Bufete Rojas, i llavors es titulava l'entrevista "La mayoría de los hijos no reciben de sus padres lo que les corresponde de su herencia".
Pues sí, sí, sí. La verdad es que esto puede ocurrir por dos motivos. Por falta de conocimientos, digamos, de la persona que no sabe cómo reclamar sus derechos, o porque el padre, algún otro hijo del padre o de la madre, ya se ha encargado de vaciar el patrimonio de sus padres para que un hermano no reciba absolutamente nada.
Para heredar, ¿eh? Supongamos que yo soy hijo de una madre que se muere y no salgo en el testamento. ¿Tengo derecho a heredar?
Claro, porque no porque no salgas en el testamento quiere decir que no vayas a heredar. Los hijos o los nietos o bisnietos, en definitiva, los descendientes. Uh-huh. Los descendientes tienen derecho a cobrar la legítima, que aquí en Cataluña es el 25% del patrimonio de los padres. Por ejemplo, si yo tengo un patrimonio de 100.000 euros, ya sabemos que la cuarta parte de esto irá a parar a los descendientes. De 100.000 uh-huh. euros, ¿cuánto es, Joan? A ver, que en matemática yo soy un desastre, que serían 25.000 euros. 25.000. Vale.
Soy de letras, pero hasta ahí llego.
Entonces, si yo tengo un hijo, se va a llevar 25.000 euros uh-huh. si mi herencia son 100.000. Si yo tengo dos hijos, estos 25.000 euros tenemos que repartirlo entre los dos hijos y así dividiendo en hijos que tengamos. Por tanto, sabemos que la parte que la ley deja a los descendientes es el 25% del patrimonio y este porcentaje se va dividiendo en el número de hijos.
Uh-huh. Pongamos más problemas sobre la mesa. Por ejemplo, si fallecen los padres y estos 100.000 euros que tenían para dejarles a sus hijos los han donado en vida, ¿qué pasa?
Pues habría una apariencia de que no puedes hacer nada, pero es una mera apariencia, porque la ley dice de que los bienes que se han donado también se tienen que tener en cuenta para calcular la legítima. De hecho, nos hemos encontrado en varias ocasiones, que acabamos finalmente los juzgados, con herencias que no hay nada, porque todo lo que había se ha donado a favor de otro de los hijos de ese matrimonio. Uh-huh. Y al final te encuentras que tienes derecho a la legítima, pero hay 0 euros. No hay que preocuparse, porque los bienes que se haya donado dinero, que se haya donado un piso o terreno o lo que sea, igualmente podemos decirle al juez, señor juez, no había nada, pero le han donado esto y, por tanto, como la ley dice que los bienes que se han donado también se pueden reclamar para cobrar tu legítima, uh-huh. pues reclamamos sobre los bienes que se hayan donado.
Pero entiendo que una donación hasta cierto tiempo, claro, yo no me puedo ir 5 años atrás y decir, claro, mis padres donaron...
La ley ha puesto un tope, pero el tope son 10 años, uh-huh. no es pequeño, ¿eh? Podemos retroceder 10 años
para...
Yo te
decía un año y me quedaba...
Sí, no, son 10 años, sí, sí, sí. O sea que no hay que preocuparse porque los bienes que se han donado podemos computarlos para reclamar nuestros derechos legitimarios.
Sí que hem de dir als oients que normalment sí que solen haver pleits per aquestes coses hereditàries, ¿eh? ¿Cuál es el pleito más habitual en materia hereditaria?
Pues el pleito estrella es la reclamación de legítima.
¿Sabes? Precisamente.
Sí, precisamente. Porque es el que se va a cobrar seguro. Si tú demuestras que tus padres tenían patrimonio, si tú demuestras que tú no has sido desheredado o si has sido desheredado, que la causa no es justa, uh-huh. tú vas a cobrar tu legítima sí o sí. O sea, es el pleito de más garantía de que te dé la razón de todos los que llevamos en el despacho.
Ahora me decías, ¿puedes hacer un pleito si estás desheredado y consideras que la causa no es justa?
Sí.
Eso se puede hacer, ¿eh? Recurrir.
Sí, últimamente estamos contestando demandas en el que desheredan a uno de los hijos uh-huh. Y nos vienen a ver, mira, me han puesto esto en la cláusula, pero resulta de que a mí no me dejaban entrar. Bueno, habían secuestrado a mi padre, yo no lo podía visitar, todo era impedimentos, yo no me vi impotente y ya no lo pude ver un tiempo. Y entonces han dicho de que yo he sido desheredado por falta de relación familiar. En este caso, si demostramos, como lo hacemos, que la no relación con el padre o la madre no era por mi culpa, sino era porque me impedían relacionarme con él, o porque mi padre, en el caso de los divorcios, que también es una causa muy típica, uh-huh. En el que un niño, por ejemplo, de 5 años no ve al padre y la culpa para desheredar tiene que ser de las dos partes, tanto del niño como del padre, el niño nunca va a tener la culpa de no relacionarse con el padre. La culpa será o de su madre o de su padre, pero no un niño de 5 años será responsable de la falta de relación familiar. Esas causas de degradación se impugnan porque no son justas y, por tanto, se tienen por no puesta y, por tanto, se cobra la legítima.
Una cosa así, María Alba, claro, ahora me la estás explicando y yo en mi cabeza estaba pensando, bueno, ¿y esto cómo se demuestra? Porque, claro...
Esto se demuestra con prueba testifical, con correos electrónicos, con teléfonos, con la factura de teléfono donde ves que tú intentas llamar a tu padre o llamas. Uh-huh. O sea, la falta de comunicación se tiene que demostrar. ¿Y cómo nos comunicamos hoy en día? O por WhatsApp, o por correo electrónico, por teléfono, con testigos que yo voy al piso y no me dejan entrar, cositas así. Uh-huh. Siempre quedan rastros, Joan. Siempre quedan rastros. Solo hay que investigar. Ten en cuenta que los abogados...
Hacéis un poco de investigadores privados
totalmente,
también.
Totalmente, porque tenemos que preparar toda la prueba antes de ir a un procedimiento judicial. No podemos ir así a la buena de Dios confiando en la buena fe de un juez, no. Hay que llevarle toda la prueba y clara.
Por todo esto, nos decías el programa anterior, y quiero recordarlo, que es súper importante hacer testamento.
Es muy importante, porque ahí vas a elegir a tus herederos. Vas a repartir tus cositas como tú quieras, aunque sea tu reloj, tu anillo, no sé, si tienes la propiedad de un piso, cómo vas a repartirlo, etcétera, etcétera.
A ver, vamos a recordar dónde te podemos encontrar. Si queréis un buen consejo, como los que nos daba aquí hoy María Alba Reyes, María Alba Rojas.
¡Ey, que me estás cambiando el nombre, eh!
Cambio, como venís cada 15 días.
Bueno, mi amiga Reyes ya vendrá el próximo miércoles.
Ya os junto, y no sois una persona, sois dos. María Alba Rojas, del Bufete Rojas, la podéis encontrar en la calle Casper número 37 de Barcelona. También en el siguiente teléfono, apunteu aquest telèfon al 93 246 60 96, 93 246 60 96, o también tenéis web www.bufeterojas.es. Para más información, también podéis enviarle un mail a María Alba Rojas, al Bufete Rojas, a info@bufeterojas.es. María Alba Rojas, como siempre, un placer.
Igualmente, Joan.
De aquí 15 dies.
Exacto.
Más, eh?
Sí.
Hasta la pròxima.
Heu escoltat El món de les herències amb Bufete Rojas. Descobreix-nos a bufeterojas.es i al telèfon 93 246 60 96.
A primera hora, a Ràdio Estel.